Bona tarda, les dues en punt, el Sabadell segueix líder.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Parlar de moment delicat sona gairebé irrisori en una temporada tan plàcida com aquesta, en la qual el Sabadell suma ja 10 jornades com a líder, 9 de les quals, les 9 últimes, de forma consecutiva. Però no hi ha dubte que en tot aquest procés, si en algun moment els rivals han pogut olorar una certa debilitat dels arlequinars, era just aquesta setmana. Per la plaga de baixes que portaven els sabadellencs, per les dues derrotes seguides que havia patit l'equip, el primer cop que això passava, i fins i tot perquè per primera vegada en mesos el centre d'esports començava el seu partit havent vist com un rival el passava momentàniament a la taula. Tot i així, el centre d'esports no va notar aquesta pressió. En quant a joc, probablement el d'ahir contra l'Orihuela va ser el millor partit del 2020, amb permís, per exemple, del de Castàlia. Però fins i tot, veient com es va donar l'enfrontament, només el futbol pot passar que un equip que està sent netament superior entri al darrer quart d'hora per darrere en el marcador. Ahir va passar amb el penal per mans d'Òscar Rubio en una jugada aïllada de l'Orihuela. Però tot i així, quan els rivals es fregaven ja les mans veient que el Sabadell estava contra les cordes, el bon futbol als nois d'Antoni Dalgó li van sumar també el punt d'encert i d'èpica necessari per capgirar el marcador a les acaballes. Èpica, però també qualitat. Va ser una delícia, tant el primer gol com el segon. En el primer cas, amb un teva meva d'esperó entre Boris Garros i Iber Pena, que va acabar amb la diana del barceloní. I en el segon, faltant només 5 minuts, directament amb una rematada d'esperó d'Edgar Hernández. Gairebé 4.000 arlequinats van completar la festa amb un gran ambient ahir a l'estadi. Els que no hi van, de moment, s'estan perdent una temporada històrica. Per resultats, sense dubtes, però també per espectacle, ells sabran.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I passa per les mans del Roger Benet, avui al control de so. Som-hi.
I es comenta la recepció.
Analitzarem el triomf èpic contra l'Orihuela que dona per tancada aquesta ratxa de dues derrotes seguides del Sabadell. Tindrem també Sabadell Nord, Waterpolo, Snow o Art Gràcia o la convocatòria amb la catalana de futbol sala de Ferran Ruiz.
I fora de l'hotel?
El Real Madrid ha guanyat la Copa del Rei de bàsquet. L'equip blanc es va imposar a la final a l'anfitrió, l'Unicaja, per 68-95, amb un gran Facundo Campazzo. És la diferència més gran en una final de tota l'època ACB. En futbol, el Madrid es deixa 2 punts al Bernabéu contra el Celta de Vigo, del sabadellenc Òscar García Junyent. Després d'aquest 2-2 al Barcelona, que havia superat dissabte el Getafe amb patiment, s'ha plantat a només 1 punt de l'equip de Zidane. El conjunt blaugrana, per cert, ha rebut el vistiplau de la Lliga per poder fitxar un recanvi al lesionat de llarga durada Dembélé. Haurà de ser, això sí, un jugador que estigui a l'atur o que jugui a primera o segona divisió espanyola.
I a les xarxes socials.
S'ha tornat a posar en marxa el hashtag olotarlequinada. El Sabadell ha piulat aquest matí els preus del desplaçament pels seguidors. Entrada més autocar 25 euros. Entrada nominativa sense bus 15 euros. La venda de forma anticipada serà a les oficines de la Nova Creu Alta i la sortida de l'autocar el mateix diumenge a les 2. El propi perfil del centre d'esports llançava una pregunta: quin pla teniu per aquest diumenge, arlequinats?
De quin partit no estarem pendents?
Sense cap mena de dubte, de la segona divisió de Sud-àfrica, en 27 minuts arrenca el duel de la jornada 21 d'aquest campionat entre l'Ajax Cape Town, amb el mateix escut clavat que l'Ajax d'Amsterdam, i el Real Kings.
Avui celebra el seu aniversari
el president de la Joventut Atlètica Sabadell, l'incombustible Josep Molins.
L'enquesta.
Va, que avui us haureu de trencar les banyes per trobar el millor arlequinat. Qui va ser per vosaltres el jugador més destacat del Sabadell ahir davant l'Orihuela? Per votar teniu temps fins a les 3, com sempre, a través de Twitter amb una etiqueta MVP946.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Mira, Ekaitz i Quiñi, els seus assistents, tot a punt, arrenca el partit, fa la centrada de Verpena que s'enverina, amb dubtes el porter, sota pals. Doncs ha sortit amb dubtes Aitor Arias, ha acabat salvant Miguel Marín. Peverpen amaga la pelota per aquí, la sortida per allà, línia a fons. Problemes per Aitor Arias. El rebot per Capó. Aquest per Aitor Pascual, s'incorpora el gallec, carrega la cama, el xut, entra, travesser, fora de joc. No valia, no valia. De pissarra, juga Ever, buscant a Lanza. Lanza de primera, intentava habilitar Aitor Pascual, el rebot! El xut d'Aitor Pascual, que no se l'esperava a les mans d'Aitor Arias. Juga boniquet, la filtra dintre, aguanta Néstor, la deixa a cara, Ever, al pal. El rebot per Néstor, va per terra, uf, crec que l'enganxa molt clar, eh? A veure la imatge que diu, però crec que enganxen a Néstor clar dintre l'àrea. Hauria de ser per un dretà, però se la queda un esquerrà com Edgar. I aquest té un guant. Llançament d'Edgar Camp esquerra. L'ha salvat Aitor Arias. I a pan al pal. Penal a favor de l'Orihuela. Un xut d'una pilota rebotada que li ha caigut de cara. Luis Gilabert impacta la mà d'Òscar Rubio, que no protesta gaire. 23 de la segona, amb la dreta, Chechu Flores, gol. Uf, no li ha tremolat res, eh? Sabadell 0, Orihuela 1, i tocarà remuntar. Cop d'esperó, Ever Pena dins l'àrea, Boris! Gol, 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 gol! Gol! De Boris Garros! Gol! Del Sabadell! Boris! De primera per Ever Pena. Aquest li torna a la paret. Que bona la passada. I que bona la definició. Killer d'àrea. Killer de futbol. Killer de gol. Marca el Sabadell. Tenim vida. 14 llargs. Sabadell 1. Orihuela 1. Edgar dins l'àrea. Vol donar-se la volta encara. Edgar es perfila bé. El xut. Abaixa a trencar i Tor Arias. Amaga la pilota boniquet, tot l'Orihuela, però aculado en tables, que dirien allò en castellà, eh? 84 minuts de partit, queden 6. Aitor Pascual, la busca per Aaron Rey, dins l'àrea, Aaron Rey, Aaron Rey, la passada enrere, el gol, 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 parit amb l'esperó per donar-me un encobriment de cor, cassola i a dins per fer justícia. Sabadell 2, Edgar Hernández, Orihuela 1.
Minuts i mig per sobre de les dues. Sergi Garcés, tens veu? Com estàs?
Bona tarda.
Sí, perfecte, perfecte. Recuperat ja del tot. Un partit que va ser èpic, eh? Ahir jo crec que aquest Sabadell d'Antoni Hidalgo, amb aquesta primera temporada des del principi, amb el de Canovelles a la banqueta, li faltava una d'aquestes, també.
Esperem que no sigui l'última. Si ha d'acabar igual de bé que la d'ahir... Que
esperi... t'agrada el patiment, també.
No, home, però si han d'acabar totes així... Home, alguna més, no? Haurem d'esperar, que queden 13 partits de Lliga... i alguna cosa més, espero.
Vaig marxar cap a casa ahir amb la sensació, anava donant-li voltes al partit i deia, és que era tan injust que el partit estigués 0-1.
Era tan injust que ja anés 0-0, però si a sobre li sumes el penal a l'inici de la segona meitat, bé, un minut 20 llarguet de la segona meitat, sí, estava clar que pocs equips havien fet tan poca cosa o havien tingut un plantejament tan ultradefensiu, ben fet, però ultradefensiu, com el de l'Orihuela, i obtenia tant premi, doncs això, en el minut 60 i escaig, gairebé 70, tenia un premi majúscul.
Té molt mèrit el que va fer el Sabadell, per diferents raons, per mi. Primera, perquè tenia pressió ja prèvia pel fet de tenir, per exemple, el Villarreal B, que havia fet la feina i l'havia passat momentàniament a la classificació, i després per com es va posar el partit, que a vegades, quan el partit se't posa d'esquenes i no hi ha manera d'aconseguir un gol, tot i el bon joc, tot i les ocasions, el més normal és que et tregui de polleguera ja la mateixa situació. En canvi, el Sabadell va tenir 1. L'encert de saber mantenir els nervis a ratlla. I 2. L'encert de cara a porteria en el moment decisiu.
Sí, i suma-li també el fet de venir de la dinàmica que portaves dels dos últims partits, no? O sigui, a un equip que sap, que n'és conscient, perquè així ho vam veure la setmana prèvia i ho vam notar ahir a la zona mixta, que els jugadors n'eren conscients que, amb justícia o no amb justícia, per mèrits o per desmèrits, però al final havien encadenat aquestes dues derrotes consecutives, que els havia fet perdre el coixí de distància, la xarxa de seguretat respecte als perseguidors, si volem o marquem el lideratge com a repte, i que ahir la tarda, com dius, començava amb l'equip ja no primer, empatat a punts amb el Villarreal B.
No, un pas sobre.
En cas d'empat. I sobretot veient que no havia fallat el Cornellà, que el Castellón no sabia què havia de fer, tot i que al final es va deixar de 2 punts o només en va saber sumar una a Badalona, que no havia fallat tampoc el Barça B. Bé, que ara la cosa, a dia d'avui, i és molt d'hora encara, continua sent molt d'hora encara, hi ha 5 equips per 4 places, no? El Cornellà, que és el 5è, marca una petita escletxa de 4-5 punts respecte al 6è, i que hi ha, incloent el Sabell, que evidentment és el líder i per tant és el que té la posició de privilegi ara mateix, doncs aquests 5 equips que s'haurien de disputar, si tot acaba així, les 4 places, per tant només un quedaria exempt de la festa final.
De seguida et pregunto per això. Escoltem Antoni Hidalgo.
Som-hi.
Si no és els millors 45 minuts de l'any aquí a casa, doncs està molt a prop. És cert que la segona part ens ha costat una mica més al principi de la segona part. Hem tingut la mala sort de posar-nos per darrere amb un penal. I bueno, després hem continuat creient en les situacions. Al final, aquests uns contra un provoquen situacions de faltes, que el rival en aquesta situació s'ha quedat amb un menys. Hem continuat jugant per fora, un contra un, hem arribat per fora. I bueno, jo crec que és una victòria importantíssima per com ha sigut. Estic content perquè hem fet un molt bon partit jugant amb en línia de 4, amb l'Òscar de la de l'esquerra. Bueno, és una situació que li ha de donar valor. Està clar que a poc recuperarem a jugadors i mica en mica estarem tots disponibles un altre cop. Al final són 3 punts, tenim 47, està clar que el primer objectiu de la temporada ja el tenim, i a partir d'aquí hem de continuar creixent, creient en el que fem, en una situació que hem de saber que guanyar partits d'aquesta categoria és molt i molt difícil. Continuarem competint, no tinc cap dubte. El que ens hem de posar en el cap és que això és molt i molt, molt difícil, perquè hi ha un nivell a la zona alta, a la zona baixa, a la zona mitjana de tots els equips molt gran. Tot, ara ja només falten 13 partits i tothom es juga moltíssim. I bueno, són situacions que hem de tenir aquesta calma de saber el que aconseguim, el de continuar sumant cada setmana.
Antoni Hidalgo i les seves reflexions després d'aquesta victòria 2-1 contra l'Orihuela, el nou fanalet vermell d'aquest grup 3 de segona divisió B. I a tot això, encàrrec que va deixar caure també Antoni Hidalgo ahir cap a Aaron Rey, va venir a dir que sí, que va ser determinant, però que s'ho ha d'acabar de creure perquè ho sigui encara més i acabi de confiar en el seu potencial. No has estat d'acord amb el que deia al principi just, el tema dels primers 45 minuts, potser els millors del que havia fet el Sabadell aquesta temporada?
Dels millors segur, no sé si els millors de les 25 jornades que portem disputades, però del grupet, del top 3 segur, perquè la veritat és tret del gol, tret de l'encert, i alguna ocasió va haver-hi perquè això no fos així, l'equip va jugar a un molt alt nivell, sobretot tenint present quin era l'escenari, que ningú parli, esperi un futbol vistós, dinàmic, ràpid, perquè al final t'estaves topant contra un Orihuela que pilota que recuperava, pilota que llançava gratuïtament a l'altre costat del camp sense més objectiu que tenir-la allunyada de la seva porteria. A partir d'aquí, ben posicionat i evitant que el Sabadell trobés allò, el que diem moltes vegades, no? La recuperació ràpida, el poder de sorprendre quan l'equip contrari, en aquest cas l'Orihuela, està descol·locat i l'agafes a contrapeu. No es van produir gairebé ocasions d'aquestes. De fet, el mèrit del Sabadell ahir en els primers 45 minuts és que si pensem en les ocasions que va tenir, o van venir a pilota aturada, o van venir d'alguna jugada de superar la primera línia i a partir d'aquí decidir o en l'un contra un o, com dius, filtrar la passada perquè algun company acabés de provar la seva sort.
En dibuix diferent, a més, perquè el Sabadell ahir va jugar amb dos centrals, amb Pajarero, que tornava, i després l'escoltarem, i també amb Xiquero Zerinjauregui, intentant les superioritats per fora, amb dos jugadors i no pas un únic carriler, per intentar tenir centrades i opcions des de la banda. En Pedro Capó, fora d'on estava jugant, acostumada a jugar aquesta temporada com a central, però al seu lloc natural, al mig del camp, i amb un dibuix que jo crec que fins i tot amb la figura d'Edgar Hernández com a segon punta, com a mitja punta, per darrere de Néstor Querol, que tot estava ja dissenyat perquè el pla de partit sortís com al final va acabar sortint, tot i que amb aquest punt de patiment, però preveient que l'Orihuela jugaria això, intentant, per exemple, amb Néstor més desmarcades de ruptura i amb Edgar Hernández just per darrere amb les caigudes, al cap i a la fi, un pla de partit, un dibuix tàctic que canviava moltíssim respecte al que habitualment el Sabadell fa a casa.
Còmodes al darrere, perquè insistim que l'Orihuela va plantejar poca batalla de mig camp en endavant, encara que la poca que va plantejar li va acabar donant per moments els seus fruits més que m'escreix. Després, amb aquesta figura dels jugadors de banda que van haver d'incorporar-se per moments de fora endins per trobar com de superar, com dèiem, aquesta línia de primera línia de pressió o de defensa, i com seran les coses que fins i tot a Xavi Boniquet se'l va veure aparèixer menys del que segurament haguéssim intuït en un principi. Va fer bé tot el que va poder fer, però no va tenir aquella presència d'última passada, és a dir, recordo més, o segurament recordem més, Manu Lanza venia a buscar, o sobretot, per mi, el jugador més destacat del partit d'ahir, com va ser Ever Pena, els vam veure molt més participatius oferint-se en aquest sentit que no pas el que estava fet per ser el punt creatiu, no?, d'aquesta dupla de mig del camp, amb un Pedro Capó més stopper, més defensiu, i amb un Xavi Boniquet més de mig camp en endavant. Potser el terrassenc no va acabar de lluir com ens tenia acostumats en partits anteriors.
Ha començat amb la A, el seu particular abecedari. Anem a escoltar-lo. És el Pau Vituri rescatant algunes lletres del partit d'ahir contra l'Orihuela.
L'abecedari Arlequinat.
D'arbitratge, una setmana més, i per fortuna, ahir sense lamentar-ho, el centre d'esports té motius per estar preocupat amb les últimes designacions arbitrals. Aquest cop va tocar el col·legiat permissiu, el basc García Arriola, amb les reiterades pèrdues de temps de l'Orihuela, sense que després es veiessin compensades. Ja ho va dir Antonio Hidalgo en roda de premsa, sembla que ens haurem d'anar fent a la idea a partir d'ara. D'esperó, mai un recurs de fantasia havia resultat tan decisiu a l'hora de remuntar un marcador advers. La jugada de l'empat en va tenir dos, veient-la repetida mil i una vegades. L'assistència que fa Ever Pena, i un dels millors, és una autèntica delícia, una obra d'art. I Edgar Hernández, a 5 minuts pel final, va tenir la sang freda de culminar d'aquesta manera la remuntada. De substituts, quan més corba d'efectius al Sabadell, més decisiu és el paper dels homes de refresc. Empat al marge, ahir Boris Garros ho va fer tot bé, i a més surt un gol cada 111 minuts, un autèntic killer. I després d'uns partits força gris, Aaron Rey va tornar a ser l'espurna a la qual ens havia acostumat. Desmarcada, assistència del 2-1 i missatge personalitzat d'Antonio Hidalgo a la sala de premsa. Aquest Sabadell necessita la millor versió del gallec.
B-baixa.
De Villarreal B, a dia d'avui el rival més directe del centre d'esports, i no perquè no ho hagi repetit per activa i per passiva Antonio Hidalgo en les darreres setmanes. El filial groguet suma 5 victòries consecutives i es troba a 2 punts dels arlequinats. Per darrere, a 3 de lideratge, 3 equips que tampoc afluixen: Castellón, Barcelona B i Cornellà. A punt d'entrar en la recta final, 13 jornades restants, i la part alta comença a agafar forma.
Com repassava ara el Pau, 47 punts al Sabadell, líder, 45 Villarreal B, 44 Castellón, Barça B i Cornellà, i 5 punts d'escletxa ja amb els que venen per darrere, els Lleida, Espanyol B, Andorra i companyia, que sembla que es queden despenjats. Definitiu, Sergi? Falten 13 jornades?
Home, m'agradaria que fos definitiu, i fins i tot que caigués un cinquè i que no fos el centre d'esport Sabadell. No m'atreveixo a dir-ho perquè hem vist com es poden perdre i recuperar aquestes distàncies, allò que es diu amb la goma en el món del ciclisme. i encara queda molt. Comença a semblar que equips com l'Andorra se'ls pot fer llarg. Mira que jo sóc dels que apostava, i ara ja ho poso en pretèrit, apostava pel conjunt dels Pirineus a l'hora d'estar en aquesta batalla. Potser encara són a temps, de fet, encara són a temps per números, és evident, però sí que comença, com ara sentíem el Pau en el seu abecedari, comença a dibuixar-se el que pot ser aquesta lluita final del que dèiem abans, no? De 5 equips, no sé si algun caurà, esperem que no sigui el Sabadell, però al final 5 equips que ara mateix es jugarien aquestes 4 places.
I es manté una estadística també, que és que amb Antoni Hidalgo a la banqueta, quan el Sabadell juga contra un rival més d'una vegada, dues o més, com a mínim un partit el guanya segur, perquè va passar contra l'Orihuela, l'estrena havia estat a Los Arcos amb aquell empat a 1, ahir tocava la de guanyar perquè no es trenqués l'estadística i continua amb el 100% d'efectivitat. Cada cop que Hidalgo s'enfronta més d'una vegada a un rival, guanya com a mínim una vegada contra ells. I clar, ara ve Olot, Llagostera, Espanyol B, contra els tres ja ha guanyat, i haurien d'anar d'aquí a un mes contra el Barça B per posar un altre cop en risc aquesta estadística curiosa, que no té més història, però que demostra el tros de temporada que està fent el Sabadell i també el gran paper d'Antoni Hidalgo al Centre d'Esports Sabadell. Si et sembla, comencem ja a desgranar una miqueta el que va ser l'anàlisi del partit en si amb els protagonistes, etc, però que ens serveixi com a introducció el que ens deia el Manel Benavente, l'exsecretari tècnic, director esportiu del Sabadell en el seu dia, i ex del Badalona, entre d'altres, de manera més recent, que ens deia justament això com a anàlisi de partit.
L'anàlisi del partit.
El partido de Sabadell-Orihuela esta tarde, una muy buena puesta en escena de los hombres de Hidalgo, hasta el minuto 20, después estuvo 8 o 10 minutos un poquito de desconexión, en el que otra vez retomó el calibre del principio del partido. Tuvieron un poste, tuvieron dos ocasiones muy claras, se fueron al descanso, para mí injusto, el 0-0, volvieron otra vez con lo mismo, jugando de lado a lado, combinando, tirando a puerta, lanzando córners, y le vino la desgracia del penalti en unas manos de Rubio dentro del área. Pero el equipo no se descompuso, los cambios muy buenos por parte de Antonio Hidalgo, y después la calidad de Rey en el gol de Edgar, y después, que es como, valga la redundancia, un escorpión Boris, pues terminó el partido en 2-1. La verdad que para mí, justo resultado, y sobre todo, pues el Sabadell pues sigue líder.
Manel Benavente, ahir analista del Sabadell en joc, explicant les seves sensacions després d'aquesta victòria, 2-1 contra l'Orihuela. Anem amb els protagonistes, et llenço primer una estadística, Sergi. Ahir va marcar els dos nous nats de la plantilla, encara que ahir, com dèiem, va jugar Néstor Querol per davant d'Edgar Hernández. Però si agafem els dos puntes, va marcar Boris Garros, quart gol de la temporada, va marcar Edgar Hernández, 8è gol, a 3 de Moja, de l'Espanyol B, al Pichichi del grup 3 de segona divisió B. Si mirem la ratio, un gol cada 161 minuts jugats d'Edgar, del Pichichi, Boris, que ha estat més afectat per les lesions i que no ha tingut tanta continuïtat, un gol cada 111 minuts, és a dir, més o menys cada partit que juga de 90 minuts, un gol de l'ex del Gavà o del Recre, entre d'altres, i de fet, si vols amplio aquesta estadística amb els tres jugadors que han actuat en un moment o altre de davanter centre, en el Sabadell, 34 gols en total de l'equip d'Antoni Hidalgo, la meitat justa, 17, entre els tres puntes, entre Boris, 4, 5 de Néstor i 8 d'Edgar Hernández. Evidentment, si comparem amb d'altres temporades, és un fet diferencial també, el fet que els davanters, tot i no fer-se un far de marcar allò 15-20 gols, però també hi emportarien facilitat.
I forma part d'aquesta explicació, al final, quan tu vas al capdavant de la Lliga, és perquè les estadístiques t'han d'acompanyar. Difícilment, no impossible, però difícilment, un arriba a la jornada 25 al capdavant, havent marcat 25 gols i havent encaixat 12 o 13. Pot ser que en defensa estiguis molt bé, com està el Sabadell, segona millor defensa juntament amb la del Castellón, i només superada, i això serà una dada a tenir en compte de cara a diumenge, pel rival d'aquest cap de setmana, per aquesta Unió Esportiva Olot de Raúl Garrido, i en canvi, doncs, en defensa, un dels millors atacs, perquè si no, insistim, Adri, és complicat estar tantes jornades allà i sobretot portar ara ja també un bon grapat de jornades liderant el grup tercer.
Avui comencem escoltant a Edgar, oi?
Sí, escoltem a Edgar i gairebé en la línia del que deia Manel Benavente en la seva reflexió global, en el seu anàlisi global del que va ser el partit, deia en aquest cas el Gavanenc, que ja coneixien de la dificultat que anava a plantejar, sobretot pel partit que anava a proposar Gerard Albaladejo i el seu Orihuela, i més encara ho va acabar de complicar doncs, aquest penal que va transformar Chicho Flores.
Sabíem que era un partit molt complicat i l'últim que vols és això, que ells de l'anada, perquè al final fan un partit molt, molt defensiu, un partit que ells venen aquí a rascar un empat i al final sobre tenen la sort de trobar-se amb un penal i transformar-lo. Però ja et dic que l'ambició que hi ha aquest grup, les ganes que hi ha de fer coses importants, s'ha demostrat després en els últims 15 minuts, donant la volta al resultat i acabant amb aquesta sensació tan, tan bona.
Ambició, ganes i afegeix Edgar Hernández en concret del partit d'ahir, Adri, la paciència amb la qual va haver de treballar el Sabadell, primer quan el marcador era de 0-0 i no arribaven els gols i després una paciència combinada amb el contrarrellotge un cop ja anaves en contra amb el marcador.
Hem tingut aquesta paciència, hem tingut aquesta bueno, calma a l'hora de portar la pilota fora, com que era el que volíem, i treure aquests centres laterals, i al final bueno, s'ha vist traduït en la victòria i estem molt contents d'anar-se amb aquesta sensació, disfrutar del dia d'avui i bueno, ja sabem que demà hem de començar també a preparar-nos pel següent partit, que serà molt complicat.
La sensació que vaig tenir ahir, en zona mixta però també durant el partit, és que tots érem conscients del que hi havia en joc ahir, no era un partit potser transcendental, és molt catastrofista, però sí que venint d'on venia l'equip de dues derrotes, segurament on mereixia més, però al cap i a la fi un 0 de 6, veient que els rivals, parlant malament, apretaven per darrere, i a sobre, tal i com es va posar el partit, la nova Creu Alta, hi va haver un xup-xup de va que ens ho creiem, va que anem endavant, i aquest ambient, al final, a posteriori, els propis jugadors reconeixien d'una banda l'empenta extra de la graderia, i gairebé 4.000 persones, però també, com dic, aquella sensació, aquell fet de ser conscients del que realment estava en joc.
Havia merescut més l'equip al llarg dels primers 70 minuts i no ho havia tingut. En qualsevol altra situació segurament, o en qualsevol altra temporada o temporades que tenim molt recents, això hagués suposat venir-se avall.
Digue-ho d'una altra manera, l'any passat.
Sí, sí, bé, l'any passat o l'anterior, tampoc cal anar molt lluny, perquè l'any dels empats era aquella sensació de si no ha de sortir res, que no passi res, i podies guanyar o podies acabar perdent. L'any passat és veritat que es perdia més, que no pas s'empatava. Però sobretot aquesta importància, no?, de la victòria. Escoltem una més d'Edgar, sobretot al voltant d'aquesta circumstància, del saber, de la necessitat, si volem posar-li un verb, d'haver de sumar els 3 punts ahir contra l'Orihuela.
Els últims partits havien sigut dolents a nivell de resultat, no per a nivell de joc, per una cosa o per l'altra. Bueno, al final tens aquestes dues derrotes i al final vens aquí a casa amb les ganes de tornar a donar-hi la volta i tornar a la victòria. Amb aquesta victòria tan important i veient la nova Creu Alta com està avui, com ha apretat fins al final, que al final ha sigut el que han puxat, l'últim gol l'han puxat ella.
Doncs l'últim gol l'ha empantat directament, deia ara Edgar Hernández, la nova Creu Alta. Em deies que Fernando Pajarero, que ahir reapareixia, demà podrem escoltar-lo amb calma aquí a l'Hotel Suís, perquè ha viscut un petit calvari, segurament no tant per els mesos que ha estat fora del terreny de joc, ha estat un mes i mig, però sí per la sorpresa negativa del que va ser la seva lesió. Però de moment, Sergi, un tastet del malagueny, parlant precisament una miqueta del que deia ara Edgar Hernández, aquest factor ambiental que es va notar molt.
Ahir se'l necessitava, sobretot per les absències que tenia l'equip en aquesta zona defensiva, amb la baixa de percepció de Grego, amb el canvi de dibuix, en certa manera també obligat per aquesta circumstància, sense l'Eix Coc que continua també recuperant-se de la seva lesió, i ahir era una prova de foc per Fernando Pajarero, perquè tornava, perquè havia de tornar a demostrar, recordem que abans de la lesió tampoc és que estigués comptant massa, havia desaparegut d'aquest 11 inicial d'Antonio Hidalgo, i per tot plegat doncs el seu retorn. Demà, com dius, el sentirem a explicar-se una miqueta més al voltant d'aquesta circumstància. Però anem abans a la mateixa línia, aquest Edgar. La importància ahir dels 3 punts, la importància ahir de sobreposar-se a les circumstàncies i la importància, diu en aquest sentit el central malagueny, de trencar també la dinàmica de les dues ensopegades consecutives.
Hoy era clave ganar, ¿no? Como tú bien dices, la presión de los equipos de atrás, pero bueno, la plantilla es consciente de lo que puede dar. Nosotros la verdad que no tenemos ningún tipo de presión, estamos muy tranquilos, si ves el vestuario está muy tranquilo. bueno, al final esas dos derrotas que te vienen, pues bueno, hay que pasar una mala racha, todo el equipo la pasa. También es verdad que tenemos muchísimas bajas, no es excusa, pero bueno, es importante también. Y nada, como tú bien dices, los tres puntos han quedado aquí, hemos notado muchísimo el empuje de la afición, sobre todo hoy, eso es súper importante.
I es va notar que aquesta empenta extra, parlava de baixes de cara a aquesta setmana, diumenge a les 5 contra l'Olot. Evidentment els sancionats ja els recuperarà Antonio Hidalgo, Gregor Sierra i Àngel Martínez, i som a l'espera d'anar buidant la infermeria. De moment, Aleix Coc, Aleix Roig i Adri Cuevas, els primers que haurien de reaparèixer si es compleixen els terminis dels dos Aleix, estan ja en la recta final, després ja vindria Adri Cuevas, més tard Joshua Coidi, que malauradament estarà unes quantes setmanes més fora dels terrenys de joc. Per cert, és curiós, venim de parlar de l'últim partit a casa, com li remuntaven al Sabadell, i just el següent compromís és el Sabadell qui acaba remuntant, no? O sigui, el futbol a vegades té aquests capricis, aquestes situacions, que ara de memòria no recordo l'última vegada, potser és la de l'Espanyol B, amb gol d'Antonio Domínguez, l'últim cop que el Sabadell va haver de capgirar un marcador a casa.
Afortunadament no hem hagut d'esperar gairebé una dècada perquè això passés, bona notícia, primer perquè segurament no s'han donat tantes circumstàncies.
Clar, dir, moltes vegades és el Sabadell qui s'avança.
D'entrada això, i segon perquè quan ha passat, doncs segurament l'equip ha tingut aquesta capacitat de sobreposar-se amb més facilitat, però sí, com dius, i si no ens falla a tots plegats la dada, l'última remuntada va ser aquell gol in extremis i del que va suposar aquell dia...
A casa, eh?
Sí,
a casa, fora a Bunyola aquest mateix any, eh?
Sí, a casa, i evidentment recordem tots aquell partit, el que va significar, el que podria haver significat en quant a la continuïtat o no del tècnic d'aquella època que era Toni Salgrat, encara que mesos després s'acabaria consumant la destitució, però va ser per altres elements, també per l'esportiu.
Dos minuts per sobre de dos quarts de tres de la tarda, fem una aturada en el camí, tindrem temps per parlar durant tota la setmana d'aquest desplaçament massiu que ja va fent xup-xup de cara a diumenge 5 de la tarda, Municipal d'Olot, Unisportiu Olot, Centre d'Esports Sabadell. Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats, cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Som comerç.
Som entitats.
Som cultura.
Som esports.
Som festa.
A Sabadell som tot això.
I a Ràdio Sabadell t'ho expliquem cada dia.
A l'Institut Agustí Serra escoltem
Ràdio Sabadell.
I tu, ja ho fas?
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Set d'octubre del 2018, l'última remuntada del Sabadell a casa, ens diu des de la redacció el Sergi Parc, atent al que comentàvem ara mateix del tema de les remuntades, jugant de local del Centre d'Esport Sabadell. Deixem ara sí el conjunt arlequinat, anem a parlar d'un altre que també vesteix a quadres, com és el Sabadell Nord, que encadena ja 5 jornades seguides sense guanyar, tot i que manté, això sí, la 9a plaça del grup 1 de Primera Catalana. Ahir l'equip sabadellenc va empatar a casa, Can Uriac, 1-1 contra un rival directe com l'Escala. Carlos Silva, de penal, va ser l'encarregat d'igualar la diana inicial empordanesa. Quico Díaz, l'entrenador, ha demanat als seus, sobretot, més solidesa al darrere.
Estas son dinámicas que pasas fases del campeonato en que encallas 3, 4, 5 partidos que a lo mejor no estás acertado a portería, pero lo que sí que tienes que estar luego es fuerte defensivamente. Si no metes, por lo menos que no encajes y por lo menos no perderás. I puntito a puntito és millor que no sumar.
Avui es compleixen just 3 mesos de l'última victòria del Sabadell Nord a Can Urià, que havia guanyat fora de casa des d'aleshores, però sembla que a casa li està costant una mica més últimament al conjunt de la zona nord. Aquesta setmana s'aturarà la competició a Primera Catalana i la vinent, l'equip de Quico Díaz descansarà també per la retirada del Reus B. De tot una mica va xerrar el Sergi Parc amb l'aigolejador Carlos Silva al Municipal de Can Urià.
Amb el Carlos Silva, el jugador del Sabadell Nord. Què tal, Carlos? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Comentàvem ara fent una mica de broma que l'últim dia que vaig venir just va ser el 4-4 contra el Lloret, que vas marcar dos gols de penal i parlàvem amb tu. Avui també l'autor de l'únic gol del Sabadell Nord i també de penal.
Sí, una anécdota bonita, que siempre que estás tú por aquí pues suelo marcar y sobre todo el penalti, así vienes más a vernos.
En aquell partit també parlàvem que és difícil sempre tirar un segon penal pel joc psicològic amb el porter, si canvies la trajectòria respecte al primer. El d'avui potser era fins i tot més complicat, sobretot pel moment, no? Perdent 0-1, ja ben entrada la segona meitat.
Sí, está claro que son súper complicados los momentos, siempre hay un poco de nervios por el equipo, necesita al menos hacer el gol para intentar empatar el partido y bueno, yo me considero un jugador que creo que tengo un poco de peso en el vestuario y creo que ese peso lo tengo que llevar yo.
I has aconseguit aquest gol, també ho parlàvem ara. Hauria estat avui el quart partit consecutiu sense que marquéssiu, per sort s'ha trencat aquesta mala estrogança de les últimes setmanes, però sí que és veritat que la setmana passada potser més comprensible perquè us vau quedar amb nous jugadors, però és un problema que esteu tenint en aquestes últimes setmanes.
Sí, últimamente ahí tienes razón. Los equipos estamos trabajando sobre todo muy bien defensivamente y luego pues nos cuesta mucho llegar arriba. Gente, no estamos tan frescos como deberíamos de estar, porque intentamos ayudar al equipo porque estamos encajando muchos goles. Intentamos hacer un poco de ayuda a la defensa porque creemos que teniendo la portería a cero, en una que lleguemos arriba podemos enchufarla, pero sí que últimamente nos está costando mucho, la verdad.
Que dius això també, que fèiem esment al partit del Lloret, que va ser l'últim que jo vaig venir a veure-us aquí. Allò va ser una bogeria, 4-4. Molt ha canviat l'equip respecte a aquella poca seguretat que ho faria en aquell partit.
Sí, la verdad que ahora llevamos unos partidos que estamos encajando pocos goles. Llevamos 3-4 partidos que veníamos de una racha que encajábamos muchos goles, muy fáciles. Y ahora el equipo pues está un poco... estamos haciendo un poco más de trabajo defensivo, pero nos falta la chispita de arriba y a ver si a poco vamos enchufando goles.
Per cert, la primera meitat has patit una dura entrada, em deies que t'has fet mal a l'espatlla, no sé com et sents, si et fa molt mal o què?
Sí, he intentado aguantar todo el partido, tengo mucho dolor, pero bueno, me ha preguntado el míster qué quería hacer, le he dicho que quería seguir, intentar ayudar a los compañeros todo lo que pueda y hasta que no pudiese más, y mira, aguanto 90 minutos, pero con mucho dolor, la verdad.
No sé si et farà molt mal o no, no sé si hauràs de reposar molt, el que sí és evident que tindràs 3 setmanes per recuperar-te en cas de que tinguis alguna lesió.
Sí, la verdad que sí, mira, lo bueno que la gente que previene de lesiones y todo el rollo, ahora viene la semana de carnaval, luego la otra semana que en teoría era Reus y también descansamos y bueno, intentaremos descansar pero tampoco desactivándonos porque luego tenemos que volver más fuertes que nunca, que vendrá Palamos.
Doncs a recarregar piles. Carlos, moltes gràcies.
Muchas gracias, un abrazo.
Hotel Suís.
I pel que fa al waterpolo, l'Estelpol Natació Sabadell ha recuperat la tercera plaça de la Lliga Premat d'aquest esport en la categoria femenina. L'equip de David Palma va superar dissabte a Can Llong just l'equip que tenia per sobre, el Sant Andreu, per un còmode 14-9. De sortida, les sabadellenques es van escapar en el marcador amb un parcial de 4-0 i després van saber administrar l'avantatge fins al triomf final per 5 gols de diferència. La màxima golejadora del partit, Marina Cordobés, va fer un pas endavant amb 6 gols, fent front així a les absències de les canadenques Gurpreet Sohi i també Mònica Egens.
Jo crec que està bé que també ens donin l'oportunitat a les de la casa, que com poder agafar una mica més de responsabilitat en aquests partits i inclús partits més importants. I bueno, jo crec que les de la casa al final ho estem fent bé, a poc a poc anem pujant i bueno, molt contenta.
Una Marina Cordobés, això sí, que va acabar més satisfeta amb el bon rendiment col·lectiu que no pas pels seus 6 gols.
Sobretot a nivell d'equip, després de la setmana passada el partit de l'Horizonte que ens va quedar allà a l'Espineta, i aquest partit ha sigut com per tornar-nos a renovar entre cometes, i bueno, molt contenta pel resultat i per la intensitat de l'equip.
A l'altra banda, una de les millors waterpolistes del Sant Andreu va ser l'ex del club Gisela Ferrer, autora de 3 dianes. La sabadellenca tornava a Can Llong per primer cop per jugar un partit de Lliga des que va marxar el passat estiu d'Estalpul a la piscina Pere Serrat.
Es fa raro, es fa estrany, però bueno, també vinc cada setmana, saps, per veure-les jugar, així que tampoc és una sensació superestranya, però sí que jugar a l'altra banda, a la piscina, i jugar contra elles i això, no sé, és estrany.
A diferència de Cordobés, però, la germana de la portera del Sabadell, Ainara Ferrer, no va acabar el partit amb bon regust, especialment perquè les de Javier Aznar no van entrar amb bon peu en aquest duel directe.
Crec que ens ha faltat una mica creure'ns-ho i entrar més enxufades, diguéssim, més posades en el partit, ja que començar amb un 6-3, pues no ajuda gaire.
Una Gisela Ferrer que el passat estiu va canviar de club i que de moment hem aprofitat per parlar una mica amb ella més enllà del partit en si, més enllà d'aquest Estalpul Natació Sabadell 14, Sant Andreu 9, i valora amb una nota molt alta la seva etapa de moment al Sant Andreu, al marge, insisteixo, d'aquest partit.
Molt bé, la veritat és que no m'arrepenteixo del canvi, crec que necessitem un canvi, però en general, tant al començar la uni, canviar de club, canviar una mica tot, canviar d'aires, perquè portava 4 anys en una rutina molt monòtona i crec que m'està anant bastant bé.
L'Estalpul femení, tot això, inicia aquesta tarda una estada conjunta a Can Llong amb la selecció francesa. David Palma, l'entrenador, ha explicat que aquesta setmana carregaran molt físicament, tot i tenir doble compromís de Lliga, pensant primer en la Copa de la Reina, que arriba la setmana vinent. Demà passat tenim sorteig, per cert. I més tard, en la tornada dels quarts de l'Eurolliga contra l'Horizonte.
Ens ve la selecció francesa aquí a partir de dilluns a la tarda, amb qual treballarem molt tàcticament. Serà una setmana d'una miqueta de volum acabant la setmana, o sigui, està pensat una mica per preparar 3 partits importants de Copa de la Reina, no? El cas de que arribéssim a semifinal i final, carrego una mica aquesta setmana i arribar fortes i ben preparades de cara a la Copa aquí en casa.
De fet, ja en l'últim partit abans d'ahir contra el Sant Andreu, David Palma va treballar diferents situacions pensant en la tornada dels quarts de final davant l'Horizonte a Europa. El tècnic sabadellenc va acabar satisfet amb el que va veure i que preveu que també veurà a Catània.
Penso que ha treballat bé l'equip, sobretot en defensa i en atac, quan ella es fotia la zona tancada, que serà molt semblant al que ens foti Horizonte. Bueno, hem treballat diversos mecanismes, tranquil·les, canvi, opció de llançament final, i molt bé, content avui.
I finalment, sobre la classificació, com dèiem abans, amb la victòria de dissabte contra el Sant Andreu, el club passa les barcelonines a la taula i se situa tercer, una mica més de tranquil·litat i una mica més a prop de complir l'objectiu que s'ha marcat Palma per la fase regular, que no és una altra que acabar segones a la taula, per tant, per damunt del Mediterrani i per darrere del Mataró.
La miro ara cada dia, quasi. L'any passat no la mirava tant. No, la miro perquè, ostres, al final està sent una lliga molt maca, molt competida, i que aquí hi ha 5 equips que volen anar a Europa i hi ha 4 places. Al final, o sigui, avui perdre era complicar-te la vida. Potser anar a Rubí, que sí que hem de ser superiors, però és una piscina petita, estreta, amb aquella pressió de que estàs quart, que cada vegada se t'apropa més Terrassa. Bueno, al final era una victòria important. El nostre objectiu és acabar segones de plaça, o sigui, de lliga regular, i bueno, tenir el factor que aquí al playoff, i a veure si arribem.
Com escoltàveu ara, aquesta setmana hi haurà doble partit, divendres a la piscina del Rubí a Can Rosés i l'endemà dissabte a casa contra el nouvingut Boadilla. Són 2 equips de la zona tranquil·la de la taula i seran els 2 últims partits abans de l'aturada d'un mes de la Lliga Premat femenina. Després vindrà la Copa i també la tornada dels quarts d'Eurolliga a Sicília. I el masculí de l'Estalpul, de la seva banda, també es va imposar a Can Llong, en aquest cas contra el Real Canoe, i per la mínima 9-8 en el que va ser el primer triomf de la segona volta dels de Quim Colet. El tècnic reconeix que a vegades resulta difícil competir al màxim nivell veient el calendari que tenen en aquest tram.
Fa molts mesos que no juguem, vam jugar la setmana passada amb el Barceloneta, però bueno, no és una pedra de toc, diguéssim, en aquest moment encara per nosaltres, i llavors bueno, hem d'entrar a competir amb el nivell que vam acabar la primera volta. Clar, fa més de 2 mesos això, no ens en recordem, i bueno, ja cal tornar a agafar les sensacions, ja. Però ens quedem amb aquest regust per això. Ara també cada partit, de totes maneres, és ja molt valuós. Tots ho són, des del primer de la Lliga, però ara, bueno, pues, acabes amb una posició la primera volta, i llavors tots tots volem una mica més, no?
Com comentava Colet, una victòria contra el Canoe que arriba just abans del duel directe aquest cap de setmana contra el Mataró, de tot plegat de xerrar a Can Llong després de l'enfrontament de dissabte al Pau Vituri amb el waterpolista sabadellenc Òscar Carrillo.
Som-hi, amb el capità de l'Estrelpool masculí, amb l'Òscar Carrillo. Òscar, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Primera victòria de la segona volta, expedient complet, anem a dir-ho així, en un partit lletjot, no?, contra el Canoe, que al final s'ha embrutat, s'han apropat al marcador, alguna expulsió. Quines sensacions marxeu avui?
Bueno, la veritat és que no són unes sensacions agradables. Semblava que anàvem a controlar el partit i no ha pogut ser. Tota l'estona han estat apropant-se al marcador. Arbitratge dur i poc permissiu. I ens han carregat molt d'explosions i al final, bueno, situacions desafortunades. Ells han sabut aprofitar els moments que tenien i d'aquí el resultat.
Suposo que també ara és una sensació de... Venim d'una aturada molt llarga, de fer un estatge de Barceloneta... Clar, suposo que ara és qüestió d'anar agafant ritme a poc a poc, no?
Sí, temporada rara. Però bueno, això ja ho sabíem, és el mateix per gairebé tots els equips i no s'excusa. Hem d'estar molt posats i intentar ficar-nos en competició tots els partits i anar mica en mica i no perdre cap punt.
Ara més, dins d'aquesta temporada rara, jugueu tres partits, Copa del Rei. Dimecres tenim sorteig. Si li pregunto a l'Òscar Carrillo què li agradaria en aquest sorteig, sabent que el Barceloneta va per l'altra part del quadre, no sé si l'Òscar prefereix un Terrassa o un Barcelona per començar, sabent que no hi arriba l'assequible, no, segurament, perquè com hem vist avui el Canoe et pot plantejar problemes, o prefereixes això, un Sant Andreu, un Canoe?
Bueno, jo el que prefereixo és guanyar la Copa, això està clar. I de rivals, pues... tant se val, perquè si ara dic un, potser arriba aquest, se't complica el partit, et guanyen i et quedes amb un pan de nassos. O sigui que realment sorteig, toqui qui toqui i a donar-ho tot.
Et pregunto també una mica pel que ve ara, no? A banda d'aquesta Copa, evidentment, abans tenia un partit important de Lliga contra el Mataró, que ara per ara rival directe en aquesta lluita per la segona, tercera, quarta plaça, avui empatat. A més, piscina a l'aire lliure, com veus aquest partit?
Complicat. Mataró sempre ha sigut difícil, allà més, piscina descoberta, com bé dius, amb tot el que suposa, no? I, bueno, el que hem de fer és corregir els errors que trobem i anar per totes i, com t'he dit abans, hem de treure els tres punts i sumar victòries.
L'última, Òscar. Com et trobes? És una pregunta molt, molt senzilla, però feia un temps que no parlàvem aquí a Ràdio Sabadell. Avui t'hem vist amb un parell de gols. Com et trobes també amb aquest equip, que a més aquest any segurament és diferent dels anteriors perquè hi ha molta joventut?
Sí, bueno, és un equip molt competitiu, tenen moltes ganes. Sí que és cert que hi ha joventut, però hi ha també molta qualitat. I la veritat és que em trobo bé, treballant, un ambient molt còmode, el vestuari, els entrenadors, el club en general, tot va bé i res a dir, o sigui, molt content en general amb els resultats que estem traient.
Doncs Òscar Carrillo, capità d'aquest Estrelpool, gràcies per haver-nos atès, felicitats per la victòria i sort també a la Copa, en tindrem temps de parlar.
Gràcies, gràcies.
Saps què passa, Sabadell?
El ple municipal aprova la compra de l'aparcament del passeig de la plaça Major per 4,8 milions d'euros.
El coixí que té el centre d'esports ara per seguir-nos en el play-off és de 5 punts.
L'actualitat de la teva ciutat, de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Per aquells que ens escolteu des del cotxe, ara mateix trobem retencions a la C58 a l'alçada de Sant Quirze del Vallès en sentit Terrassa.
Tot el que passa al teu voltant. Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge. Societat, cultura, política, esports.
Ràdio Sabadell, notícies vespre.
Maria, a tu t'han pujat el sou perquè tens cotxe nou, no?
Nou? No, sembla nou.
Porta el cotxe a mides i per 49,99 euros tens canvi d'oli més filtre. I gratis, revisió de seguretat de 30 punts per cotxes de més de 10 anys.
Any nou, cotxe com nou. Demanant cita a mides.es.
Mides.
Mides està a Sabadell, carrer de Maria Guiló, 6. Demana la teva cita.
Els partits del Sabadell com t'agrada viure'ls. Ràdio Sabadell, sempre al costat del Centre d'Esports.
El Centre d'Esports en directe a Ràdio Sabadell.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
minuts i les 3 de la tarda, tram final del programa d'avui, dilluns 17 de febrer del 2020. Caral Castellet s'ha penjat el bronze a la Copa del Món del mig tub de snowboard. La surfista de neu sabadellenca repeteix d'aquesta manera el podi de la temporada passada, però no pot endur-se el globus de vidre, que no pas globus d'or, i que ha estat un altre cop per la xinesa Kai Shuetong. Al Canadà, de fet, Castellet es va quedar lluny de les millors. Ens amplia la informació d'aquesta última prova del circuit mundial de snow el nostre estudiant en pràctiques, Pol Prats.
Necessitava una gran remuntada i no va poder ser. Caral Castellet va ser sisena en la darrera cita de la Copa del Món a Calgary, mentre la guanyadora Kai Shuetong es va adjudicar també la prova canadenca. Per tant, a la general, la sabadellenca va mantenir el seu tercer lloc, però no va millorar cap plaça. Shuetong ha tancat la classificació amb un total de 4.000 punts, pels 3.600 de la seva compatriota Jiayu Liu i els 3.090 de Castellet. L'any passat, la sabadellenca va ser plata, tot i que el valor del podi d'enguany és doble. D'una banda, perquè ha aconseguit la victòria en dues proves diferents, i de l'altra, perquè va estar a punt de renunciar a la competició per manca de recursos després de les discrepàncies amb la federació. Al final, però, es van acabar resolent a última hora, motiu pel qual Caral Castellet ha acabat competint. A més d'aquest podi, la temporada de la Rider local està sent per emmarcar, amb la victòria als X Games d'Aspen i el bronze al Diu Tour. De cara al futur, Castellet tenia previst prendre part als X Games de Chongli, a la Xina, però han quedat suspesos a causa del coronavirus. Així, la següent cita a l'agenda de la sabadellenca serà el Burton US Open de Vail als Estats Units.
Hotel Suís.
Va quedar el Sergi Parc, que ens animarà a tots plegats una miqueta parlant d'handbol. Sergi, què tal, com estàs?
Hola, Adri, bona tarda.
Perquè la primera nacional d'aquest esport tot continua igual a la zona noble de la classificació, ja que els quatre primers no van fallar en els seus respectius compromisos. Els quatre van guanyar, però n'hi ha un que gairebé dilapida tota la gran feina que havia fet fins ara, i no és cap altre que l'Oar Gràcia, que al final, això sí, com dèiem, ens va acabar animant una miqueta a tots, ens va acabar, doncs, allò, traient-nos la sensació d'oportunitat perduda, perquè va salvar els mobles, va salvar els dos punts contra el Sant Esteve de Palautordera, que no pas Sant Esteve Sarrovires, però a més d'un li va agafar una taquicàrdia, eh?
Totalment. El millor que podem fer, Adri, sincerament, és escoltar el capità dels graciencs, Quim Baillo, per fer-nos una idea de com de negre era el panorama.
Som-hi.
Si malament es recordo, el minut 12 de la segona part, amb 5 gols avall, i sincerament no, ho veiem molt magre per tirar endavant. I sí, ens recordàvem de que el Jordi Planas va treure un gol de falta directa al camp de Banyoles, i a prop va ser que passés exactament el mateix en el nostre partit.
De fet, va passar, però sense gaires conseqüències, perquè la setmana passada el Sant Esteve de Palautordera va marcar el gol de l'empat contra el Banyoles a falta d'un segon, i aquest cop va passar una cosa similar, però va servir només per posar el marcador amb el 34-33 definitiu, i tot gràcies a que Quim Baillo va marcar el 34è gol, l'últim, el 34-32, que donava la tranquil·litat, però com insisteix el mateix capità, gairebé s'acaba consumant l'accident.
Si malament no recordo, fins al minut 25 no ens posem per sobre el marcador, i quan ens hi posem per sobre és des d'un gol, després quan ens posem per sobre el marcador, després ens fem intercanvi de gols, fins que al final, mira, podem aconseguir una distància de dos gols, que ens donava una miqueta l'estabilitat, i va, aquest partit ja l'hem tirat endavant.
Mira que li arriba a agradar, Sergi, a l'Oar Gràcia, la marxa, eh? Perquè no és la primera vegada que acaba amb un final de partit, amb una última bola, amb una acció que acaba servint de desllorigador d'una situació compromesa. No és l'única vegada, ni sospito que serà ni la primera ni l'última de resoldre el partit a última hora, eh?
No, totalment. I a més, pensa que, per exemple, el mateix Quim Baillo que l'estem escoltant ara, fa unes setmanes va marcar el gol de la victòria contra el Sant Cugat a Sant Cugat, a falta de 4 segons, un partit que a priori també era dels assequibles en aquestes últimes setmanes per l'Oar Gràcia i que va costar també. I el Sant Esteve de Palautordera portava 6 jornades seguides sense guanyar, ara ja són 7, i s'estava apropant perillosament al descens, així que té molt mèrit l'actuació que va fer el carrer Bocaccio a l'equip Sant Estevenc, posant contra les cordes a l'Oar, però fent autocrítica, Baillo també admet que hi va haver un pèl de relaxació.
Ells van fer un partit molt, molt seriós, vull dir, sí, venien molt curts, venien amb 12 jugadors, i els 12 jugadors van donar un nivell espectacular, que sincerament no esperàvem, i per part nostra, bueno, ens hem veure arrossegats, una excés de confiança.
Al final, com deies, Adri, els quatre primers que no han fallat i, per tant, tot segueix igual. L'Oar és tercer, a quatre punts de les fases d'ascens, que marca el Sant Quirze amb la segona posició.
Per tant, sembla que se li ennueguen els equips teòricament assequibles, com a mínim números en mà, classificació en mà a l'Oar Gràcia, però al final acaba salvant últimament els mobles després d'una primera fase, una primera volta, en la qual se li ha escapat algun punt pel camí. Ara, menys 4 de diferència respecte a les fases i aquest objectiu que continua intacte després de la victòria contra el Sant Esteve de Palautordera. Sergi Parc, gràcies, fins ara.
Fins ara, Adri.
El programa d'avui l'acabem parlant de futbol sala perquè aquest vespre, a 9:15 concretament, la selecció catalana jugarà un amistós contra Bahrein. I entre els convocats hi ha el Ferran Ruiz, el jugador del Club Natació Sabadell, producte del conjunt de les naus, el conjunt nadador forjat, per tant, el Club Natació Sabadell. Significarà el seu debut amb l'absoluta i per ell una proposta irrebutjable, tot i que reconeix aquell punt de sorpresa quan es va assabentar de la convocatòria.
Dimarts a l'entrenament vaig acabar-lo i vaig llegir un missatge pel WhatsApp de l'entrenador de la selecció catalana, el Santi Gea, dient-me que feien un partit el dilluns i que si tenia disponibilitat per jugar-lo, i em vaig quedar al principi molt, molt parat, que no m'ho creia, però sí, li vaig comentar al Borja i m'ha confirmat això, que em volien dins de la selecció catalana absoluta per fer aquest amistós contra Bahrein.
Per aquest amistós, el seleccionador català Santi Gea ha apostat per una llista de joves on tots els convocats militen a segona divisió o a segona B. El duel tindrà lloc a Mataró, al pavelló Teresa Maria Roca, insistim, avui a 9:15 amb entrada lliure, i també es retransmetrà per streaming al canal de la Federació Catalana de Futbol. Com a curiositat, feia més de 3 anys, des del gener del 2017, que Catalunya no disputava un amistós internacional, aleshores en un doble enfrontament contra el Brasil. En aquesta ocasió s'aprofitarà que el combinat baranià està de gira per terres catalanes preparant la disputa del campionat asiàtic de futbol sala per aquest compromís, aquest amistós que servirà de retruc per veure per primer cop amb la selecció catalana absoluta el sabadellenc Ferran Ruiz del Club Natació Sabadell. A partir de les 2:00, amb el Pau Vitori al capdavant del programa, estarem a la presentació del míting internacional d'atletisme a la pista coberta, Sant Oleguer, també futbol sala, més enllà d'aquest debut que comentàvem ara de Ferran Ruiz amb la victòria del Natació Sabadell, del seu equip, que trencava la ratxa negativa dels nedadors a la segona B, la contundent derrota del bàsquet Pi al derbi contra el Sant Cugat, també una mica de Lliga Nacional Juvenil, per tant de futbol formatiu, i en l'òrbita del centre d'esports, al marge d'aquest Obrador Arlequinat, escoltarem Fernando Pajarero explicant com ha viscut el mes i mig recuperant-se de la lesió patida, i a Boris Garros, que va tornar a reivindicar-se amb un partit perfecte ahir amb la mitja hora que va jugar la nova Creu Alta.
Hotel Suís.
Per avui això és tot, només falta que us enviï una abraçada enorme des de l'altra banda del vidre del Roger Benet, que ha estat al control de so, qui us ha parlat l'Adrià Arroyo en nom del Departament d'Esports d'aquesta casa. Podeu recuperar aquest programa o tota la informació esportiva i també de la ciutat en general a radiosabadell.fm, @radiosabadell, a través del Twitter, i si no també a Instagram. Avui que escoltàvem a Manel Benavente podeu veure les valoracions del partit d'ahir contra l'Orihuela, @radiosabadell, a través d'aquesta xarxa social. Que vagi molt bé! Adéu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.